Sandra Pujol, com estem?
Molt bé.
Ens pots explicar el teu cas amb Joan Oller, que vas devenir, segons tenim entès, no va ser a l'Institut del Teatre, sinó quan estàveu amb l'obra Delicatessen el 2016, que es va poder veure a la Sala Muntaner?
Sí, i tant, sí. Jo vaig conèixer el Joan uns mesos abans de començar aquest projecte del Delicatessen, i el vaig conèixer sense jo tenir molta idea de qui era aquest personatge, i el poc que en sabia era el que es deia públicament, no? Que era molt bon director, molt bon professional, bueno, tot el que sentia era bo, positiu, no? Llavors, òbviament, per miralles d'aquesta imatge que et fan creure que és la del gran director, no? I qui està per sobre teu, òbviament, i de qui tu has d'aprendre. I doncs, amb aquests antecedents, no? Et plantes a la sala d'assaig, i és allà on comences a normalitzar conductes que, pues, òbviament, no són ni menys normals.
En un tuit que publiques tu, es mostra un abús verbal per part de Joan Oller cap a tu, no?
Sí, he publicat un d'uns quants correus que em va enviar Joan Oller en aquell moment. Jo era l'encarregada de tenir més la comunicació directa amb ell pel tema del text, d'enviar-nos documents o així, i en els moments en què ell li venia de gust, doncs també m'enviava correus electrònics on un és aquest que em convida a sopar i n'hi ha d'altres que, bueno, que parlen d'altres coses també fora de lloc i pujades de to i que no tenen res a veure amb la relació d'un director amb la seva actriu en aquell moment.
I van haver insinuacions sexuals per part de Joan Oller cap a tu?
Sí. Sí, sí. Jo recordo perfectament que als assajos si ell volia que jo anés amb faldilles, amb unes faldilles curtes que tenia, me les vaig posar un dia i em va dir que sempre havia d'anar amb aquestes faldilles, ens feien amb talons, perquè si veu que a les dones els talons els hi queden molt bé, no sé on està escrit això, representa que se'ns veu més guapes, més atractives, i que, òbviament, ell és el que vol a l'escenari, una dona guapa i atractiva, no? I en aquell cas, jo era la més jove de la companyia, em portava uns quants anys amb les meves companyes, que porten vides bastant diferents a les meves, perquè les dues són mares, tenen parella, i jo en aquell moment, òbviament, no tenia res de tot això i estava més desprotegida, podem dir-ho, no? La meva vida no estava tan construïda i, per tant, anava una mica a remolc del que anava passant als assajos i de voler aprendre d'ell i voler estar allà i d'empapar-me i de tot això que et fan creure de que el director és la figura aquesta que, bueno, que tot lo tiene que ensenyar todo, i al final doncs acabes caient a una espiral d'abusos de poder i insinuacions i bueno, sí. Sí, no sé.
Deies que no has viscut aquesta situació a l'Institut del Teatre perquè no has estat alumna d'allà, però sí que has viscut el que ha passat a l'aula de teatre de Lleida. Com ho vas viure tu, allò?
Un dels professors ja no estava exercint a l'aula de teatre,
sí,
diguéssim,
sí.
I l'altre, que era el director en aquell moment, va fugir directament, o sigui, va marxar abans de que pogués passar tot, i ho vaig veure, o sigui, és que són coses que et remouen molt. Jo vaig començar a estudiar a l'aula de teatre quan tenia 10 anys i vaig acabar d'estudiar a l'aula de teatre quan en tenia 18. 18 o 21. Vaig acabar la carrera, vamos. És a dir, que et sents com que és casa teva, no? Llavors, òbviament, aquests temes et ressonen. Jo vaig tenir a l'Antonio Gómez i al Rubén Escartín com a professors i la situació era pràcticament igual que amb el Joan Oller, no? Aquesta figura de poder, que és el teu professor o el teu director, a qui tu has de fer cas i qui té veu i vot, no? A la teva vida. Perquè ja no és que sigui a la sala d'assaig, és que és a la teva vida, perquè això travessa. Ja no és només la teva feina o la teva extraescolar, és la teva vida. I t'estan fastidiant la teva vida, no el hobby o la feina, no. T'estan fent mal a tu com a persona i t'estan fent mal a la teva vida. Llavors això, el cas aula remou, el cas de l'Institut del Teatre remou i cal escoltar, perquè les alumnes de l'Institut del Teatre no s'estan cansant de dir que no només són els noms que surten a l'article, que hi ha més professorat que està abusant del seu poder. I això s'ha de poder dir i s'ha de poder dir sense por. Jo ara mateix, mentre estic parlant amb tu, t'ho dic, estic cagada i em fa por dir el que estic dient. I n'estic també molt cansada i molt enfadada de que haguem de passar aquest mal moment de, hòstia, ara m'he trucat al Pep d'aquí 5 minuts, ho estic passant malament perquè el que diré no sé on anirà ni sé amb què resultarà, no? Uh-huh. I això, doncs, també és un abús de poder. També.
Doncs...
arriba fins aquí.
Sí. Com solucionaries tu totes aquestes situacions, aquests capítols que es van succeint, doncs, Teatre Lliure, Aula de Teatre Llei d'Institut...
Com ho solucionaria jo? Sí. Hi ha una frase que m'agrada molt, que és que des del feminisme, no?, i des de les dones estem fent molta pedagogia, mm-hmm, no?, per ensenyar i per dir, ei, va, nois, fem-ho així, tants que, no? I ha arribat un punt que jo crec que ja estem cansades de fer pedagogia. Perquè, escolta, posem-nos les piles. Jo, òbviament, jo no tinc la solució de res. Jo no sé com s'han de solucionar les coses. Mm-hmm. Però el que sí que tinc clar és que si les coses es fan malament, doncs ens hem de responsabilitzar també d'haver-les fet malament. I si jo he viscut situacions on hi ha hagut un abús de poder i en aquell moment no he fet res, jo no demano que la gent digui, oh, no sé, que faci públic el seu pèsame o com es digui, o el seu suport, però sí que responsabilitzar-se de no haver fet les coses bé, de no haver estat a l'alçada i dir-ho, i demanar perdó, perquè és tan senzill com això, potser, a vegades. Uh-huh. Ei, em sap greu, no vam estar a l'alçada. Anem a treballar, anem a fer, o escolta'm, jo no estic a l'alçada, m'aparto i ja està. Uh-huh. Marxo d'aquí. Perquè no estic a l'alçada i perquè potser inclús emocionalment no ho puc assumir. No ho puc assumir perquè em toca massa de prop. Uh-huh. No? Jo sí, una cosa em toca de tan a prop que em desestabilitza emocionalment. Òbviament no puc pretendre em posar-me al capdavant de, i abanderar-me de res. Uh-huh. Perquè no estic bé. No? I crec que això és la base. I cuidar-nos i escoltar-nos i sobretot escoltar les víctimes que estan parlant, les supervivents que estan passant per aquest moment dur de dir, bueno, va, ho dic perquè he vist algú a Twitter que ha dit algo, bueno, va, ho vaig a dir jo també. Uh-huh. No sé quina és la solució.
El que sí que t'agraïm és la valentia que has tingut per explicar, doncs, aquí als micròfons la teva experiència. T'ho agraïm molt.
Bueno, vull repetir que tinc molta por, vull dir, molta valentia, però molta por també. O sigui que jo l'únic que vull dir és que encoratjar una mica també a si hi ha algú que, jo què sé, que ha viscut algo que sigui, encara que li sembli un granet d'arròs, que a vegades un granet d'arròs és, no sé, pot ser molt...
Molt bé, Sandra. Escolta, doncs res, insisteixo, reitero, moltes gràcies per les teves declaracions.
A vosaltres.